5 de la tarda. L'arribada de la pandèmia, aviat farà un any, ha fet que les mascaretes s'hagin convertit en un complement habitual en aquesta nova normalitat. Al principi, la gran demanda va crear una falta de subministraments, però amb el temps han proliferat en el mercat una àmplia gamma de mascaretes reutilitzables de tots els models i preus, però potser no amb totes les garanties de protecció que es requereixen. Per això ara el govern espanyol ha endurit els requisits alhora que ha regulat també les mascaretes transparents. La firma Robin Hood, amb seu a Rubí, va ser de les primeres en oferir un producte homologat. Avui parlem amb Xavier Garrido, que és el seu director general. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta normativa era necessària per donar garanties al consumidor i posar una mica d'ordre en el mercat?
Doncs nosaltres, des de Robin Hood, creiem que sí, que tota regulació i tota normativa sempre per nosaltres és positiva, i més empreses com la nostra, que sempre hem apostat per anar de la mà de la normativa i no sortir-nos d'ella.
Uh-huh. I s'han produït frau i abusos contra el consumidor en aquest temps?
Nosaltres no ho sabem, això, perquè nosaltres tenim la nostra pròpia experiència i sempre hem estat hem estat curosos, 100%, en complir la normativa des del minut zero, perquè és un producte, al final entenem que és un producte que li estem, és un producte sanitari o pseudosanitari, i li estem dient a la gent que anirà protegida amb les nostres mascaretes, i el mínim que hem de fer és complir allò que diem. No podem dir si s'ha comès frau per part d'una altra empresa. Tenim algunes notícies. Per exemple, ha sortit ara una recent al Departament de, crec que és de Consum, del govern basc, en el qual ha requerit a una empresa la retirada d'unes mascaretes que no complien la normativa.
Uh-huh. A vosaltres, l'enduriment d'aquesta normativa recent us ha influït d'alguna manera? Heu hagut de modificar alguna qüestió o no?
Sí, el primer tema és que nosaltres sempre tota regulació veiem com una oportunitat també per fer les coses millor. A nosaltres ens ha influït d'una forma, és que quasi nosaltres vam trigar, això és una cosa que diem, vam trigar 5 minuts en estar al dia a la normativa actual, perquè es centrava sobretot en el tema de la informació de cara al consumidor. Mm. La resta ho teníem per la mà, sobretot era dir-li al consumidor i posar dins de l'única cosa que potser faltava, era posar no només que estaven sota certificació de laboratori, sinó quin laboratori t'havia certificat, quin era el número de registre del certificat. Això era per nosaltres el més important, no? A banda també de posar les característiques de protecció inicials i un cop les ha rentat. Aquestes dues són les més importants que ens han afectat a nosaltres, com que només hem hagut d'actualitzar el que és la informació de cara al client, doncs per això hem trigat bastant poc.
Mm. És a dir, fer una fitxa tècnica amb la informació bàsica i necessària que necessita el consumidor, no?
Sí. És a dir, dir-li al consumidor la veritat. És bàsicament el que no podem fer, que nosaltres ja dic que no ho fèiem, és dir allò que no és. I sí, dir allò que és, tal qual.
Mm-hmm. La vostra empresa feu mascaretes higièniques reutilitzables per adults i per infants. De transparents, no en feu?
No n'hem fet, encara.
Encara vol dir que us ho esteu plantejant?
Ens ho estem plantejant, però les mascaretes transparents, de moment, el que sí tenim, el que sí sabem és que aquest teixit o és transparent o protegeix. Vale? És a dir, el teixit, el que ens ha arribat, és un teixit transparent que compleix la normativa europea, que és molt menys porta que la espanyola, que la UNE. Vale? És a dir, aquí és la UNE és molt més restrictiva, la garantia de les mascaretes fabricades aquí és molt més alta que les que es fan a Europa. Per això a Europa han posat el crit d'alerta en aquelles que es fan a Europa reutilitzables, i aquí no ho han dit, perquè la normativa aquí és molt més restrictiva, molt més. Llavors, aquestes mascaretes transparents, el teixit i els certificats que ens han arribat a nosaltres, complirien a Europa, però no estarien dintre de la normativa europea, la normativa espanyola, perdó. La normativa espanyola marca que per ser reutilitzables, per estar dintre de la UNE 0065, has de garantir una protecció, una filtració bacteriana de més del 90% durant tota la vida útil de la mascareta. El que ens ha arribat a nosaltres de moment és que només tindríem una cobertura del 70%. Vale? Una cobertura, perdó, una protecció del 70%. Per això encara nosaltres no les hem fet, perquè volem la màxima protecció. No només que seria ideal cobrir aquesta funcionalitat de poder ser transparent, de llegir la parla, però volem, sobretot volem centrar-nos en la seguretat.
En la certificació es valoren una sèrie de conceptes, uns conceptes concrets, com l'eficiència inicial i la que pot tenir després dels rentats que es poden fer d'aquestes mascaretes. I un altre dels conceptes és la respirabilitat. Quines són les dades que vosaltres oferiu amb el vostre producte, amb les vostres mascaretes?
Nosaltres, inicial, el que és el BCE, que és l'índex de filtració bacteriana, inicial, estem oferint un 96,4% vale? De filtració bacteriana, que és una filtració molt alta. La normativa et marca que després de 5 rentats no s'ha de veure alterada aquestes propietats, nosaltres ho complim, i després de 50 rentats encara estem per sobre del mínim exigible per la UNE, vale? Que és el 90% de protecció, de filtració bacteriana. Després de 50 rentats encara mantenim aquestes propietats per sobre del 90%. Això en quant a BCE, a filtració bacteriana. Si estem parlant de respirabilitat, la normativa marca que has d'estar per sota, has de garantir que estiguis per sota de 60, crec que són pascals, vale? Sí. Menys de 60. Nosaltres estem aproximadament inicialment a 39, vale? I després, òbviament, després dels rentats, encara conservem aquesta respirabilitat.
Per fer tot això possible, el que és molt important és tenir en compte el tipus de material. Vosaltres, les vostres mascaretes com estan confeccionades?
Principalment treballem amb dos teixits, vale? Estan confeccionades les que posem a disposició del públic, amb dos tipus de teixits, són doble capa, una capa exterior feta d'un material, és un polièster, vale? És una microfibra polièster amb una densitat de 86 grams, diria, i una capa interior que és un polièster cotó, vale? Que és una capa interior molt amable. Aquestes dues combinades tenen la propietat de protegir, vale? Perquè són teixits que estan hidrofugats, repel·lents de fluids, amb la qual les microgotes o les partícules que poden venir es repel·leixen, i després té aquesta capacitat de filtració bacteriana.
Estem parlant de mascaretes reutilitzables. Com hem de fer per la seva bona conservació? Perquè, clar, això té una durabilitat, té una vida que està limitada. Sí. Quantes hores les podem usar? Com les hem de rentar? Quants cops?
Doncs nosaltres sempre diem el mateix, que és la normativa et marca que a les 4 hores, la recomanació és que a les 4 hores has de canviar-te la mascareta, vale? A les 4 hores has de canviar-te la mascareta, posar-la a rentar, te pots posar a rentadora fins a 60 graus, per exemple, i després la recomanació és no fer servir rentadora, és deixar-la assecar estesa. Vale? És aquesta la recomanació. Estem dient que mínim estem garantint que estaràs protegit encara que la facis servir 50 vegades, és a dir, pots fer 50 rentades amb la mateixa mascareta i continua la seva efectivitat. I una vegada arriba a la seva vida útil, sí, vale, al final de la seva vida útil, nosaltres hem habilitat, en el cas, per exemple, també de Sant Cugat, hem habilitat uns punts de reciclatge, vale, que li diem Rolling Box, en el qual el client pot anar en aquell punt de reciclatge, deixar la seva mascareta que ja no fa la cobertura, que ja no és útil, vale? Perquè ha arribat al final dels 50 cicles de rentat, deixar la seva mascareta i pot agafar una altra, vale? I si contribueix a aquesta campanya de reciclatge, doncs li faran un descompte perquè pugui comprar una altra.
Perquè a nivell de contaminants, són igual de contaminants que les quirúrgiques?
No. Nosaltres, dintre d'aquesta campanya, el que fem és recollir les mascaretes que estan, que ja no farien la seva funció, les portem a una empresa que les tracta, les destrueix i torna a fabricar fil una altra vegada amb aquella mascareta que nosaltres li hem portat. Vale? Penseu que les mascaretes d'un sol ús estan fets d'un material, que és un plàstic, altament contaminant. Se sap que triga fins a 400 anys en degradar-se aquest plàstic.
Sí.
Això són molts anys, eh?
Sí.
Són molts anys. De fet, amb el tema de les mascaretes, vale, d'un sol ús, hem retrocedit molts anys. Havíem avançat molts anys i ara estem retrocedint, perquè estem generant una sèrie de residus molt importants.
Ja, per això preguntava exactament si el nivell de contaminació és comparable d'una mascareta a l'altra.
No, òbviament no, perquè una reutilitzable de teixit, nosaltres garantim que es tornarà a convertir en fil, i una mascareta feta d'aquest polipropilè, d'aquest plàstic, trigarà fins a 400 anys en degradar-se. Passem d'un concepte de no ser agradable amb el medi ambient amb un concepte de reutilitzable que nosaltres diríem bioagradable.
Xavier, quantes mascaretes heu venut fins a dia d'avui?
Doncs portem alguns centenars de milers. De fet, ens estan recolzant institucions també, ens estan recolzant empreses. Doncs donem aquesta garantia de seguretat, sobretot. Sobretot ens centrem en la seguretat, que la gent estarà coberta. Tindrà, si fa, òbviament la mascareta per si sola no fa res, no? Has de tenir...
Has de rentar,
has de seguir el protocol que marquen les administracions, però la gent ens està recolzant i empreses, institucions i particulars estan comprant les nostres mascaretes, sí.
I quin és el vostre mercat? És un mercat català? És un mercat estatal? Heu pogut sortir fora de les fronteres de l'estat espanyol?
Sí, és un mercat, òbviament és un mercat català. Vam començar a nivell local, a Rubí, al Vallès, i ara venem a tot l'estat, a tota Espanya, i comencem a vendre fora. També precisament perquè la normativa europea és menys restrictiva que l'espanyola. Llavors, si estem cobrint l'espanyola amb solvència, quan surts a Europa i veuen que protegeixes en aquests nivells, també volen aquestes mascaretes nostres.
La vostra empresa és de l'any 2018?
No.
No, de quin any és?
No. Nosaltres vam fundar Robin Hood el 2015.
Sí.
Nosaltres el que fem encara i a què ens dediquem és a fer gorros de cotó estampats. I llavors a partir de la pandèmia del març, va ser aproximadament el 15 de març, això és una cosa que ens va succeir, al contrari que li passa a les empreses, no? Que planifiquen una sortida d'un nou producte. Nosaltres vam fer al revés, no vam planificar un nou producte com a tal, sinó que vam rebre alguna petició de sanitaris, de cirurgians, de clients nostres, que ens deien que tant de bo poguéssim cosir ni que fos amb la roba dels gorros, mascaretes per ells, perquè s'estaven fent, ens va arribar un vídeo, s'estaven fent mascaretes amb el primer que tenien allà, llençols, el que sigui.
Sí. Vale?
Llavors ens vam decidir l'equip de posar-nos a la seva disposició i començar a produir mascaretes per tots els sanitaris. Fins i tot vam trucar a la ràdio i ens vam oferir a fer mascaretes per tots els sanitaris amb el que teníem, que era cotó dels gorros. I a partir d'aquí doncs vam començar a fer mascaretes, la gent va venir a recollir-les, teníem material però no teníem mà d'obra, i llavors vam començar a fer una crida al voluntariat i la gent va respondre, vam començar a cosir voluntàriament mascaretes. Totes les mascaretes que fèiem eren per donar, que eren per regalar, pels sanitaris o per entitats o per qui sigui, i vam aconseguir al final que sumés molta gent arreu de Catalunya. Van ser prop de 25.000 voluntaris cosint i amb milions de mascaretes fetes i regalades, sí. I a partir d'aquí vam pensar, perquè vam tenir demanda d'entitats i d'ajuntaments i de més, que van confiar en la nostra tasca, en la nostra experiència, perquè li fessin mascaretes, aquest cop sí, de marca, i que les volien comprar. Llavors vam pensar que seria bona idea llançar un producte, poder al mercat un producte amb garanties. I així va ser.
Una última qüestió, Xavier. Ja que parlaves de planificació, un dia o un altre aquesta pandèmia haurà d'acabar. Sembla que encara continuarà cuejant. Jo no sé si heu planificat el dia que això s'acabi, què passarà? Deixareu de fabricar mascaretes?
Doncs ens ho dirà el mercat i ens ho dirà la gent. Nosaltres creiem que es continuaran fent servir mascaretes per molts anys. No, ara mateix jo no m'imagino el transport públic, per exemple, en hora punta, sense mascareta. No me l'imagino ni ara ni en el futur. Uh-huh. De totes, és que no m'ho puc imaginar, grans aglomeracions de gent sense mascareta. El que passa és que nosaltres no hem parat la nostra activitat mai. Nosaltres continuem la nostra activitat amb el tema de, sobretot dels gorros de quiròfan, estem venint a molts països, i continuarem desenvolupant, que també la pandèmia ha estat una oportunitat, però també ha estat un fre per a altres activitats que teníem en marxa, com expansió a Colòmbia, com expansió a Brasil, com expansió a molts altres països, que no hem pogut fer-ho. Continuarem amb la nostra activitat normal, però creiem que les mascaretes han vingut també per quedar-se. Mm-hmm. No en el volum que hem tingut aquests mesos, segurament, però sí en un cert volum i en un cert determinat ambient. Sí.
Doncs Xavier Garrido, director general de Robin Hood, moltíssimes gràcies per aquesta estona que hem passat al Connectats i per il·lustrar-nos sobre el món de les mascaretes. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.